Són les 8 del matí. Bon dia a tothom des de Pals.
Bon dia d'ambient quasi primaveral. Divendres assolellat amb migdia càlid, però demà torna el temps d'hivern amb núvols i marcat descens de la temperatura.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és divendres 18 de febrer del 2022. Un dia en què, com ens deia l'Alerta Aparicio, tindrem un temps primaveral. Ahir, atenció, bueno, de fet, avui la màxima fregarà els 23 graus. De fet, ahir ja es va superar els 20 graus en bona part del Baix Empordà, tot superant els 22 a Castell d'Aro. Doncs avui ho superarem encara més calor que ahir. 23 graus, que això és temps de banyar-se a la platja, eh? Vull dir, això ho hem de resoldre d'alguna manera, perquè no pot ser que a 18 de febrer faci temps de banyar-se a la platja. Demà, però, tornem al temps d'hivern. Arriba un front que portarà inestabilitat, un dissabte amb força núvols, algun petit ruixat al vespre, i sembla que la setmana acabarà diumenge amb temps més assolellat. Ara mateix tenim 7 graus a Pals, 6 a Begú i 7 a Sant Feliu de Guíxols. En un supermatí en què us explicarem el més destacat del programa que vam fer ahir, que vam emetre aquí a Ràdio Capital, el govern i oposició, que van enfrontar l'alcalde de Palamós i el cap de l'oposició. Un dels aspectes més destacats és les obres al passeig marítim, que provocaran, alerten des de l'oposició, una falta d'aparcaments durant tot aquest estiu a Palamós. Escoltarem la resposta de l'alcalde en aquest i en altres qüestions plantejades en el programa. I atenció a això, ho llegim al periòdico, perquè ens ha sorprès moltíssim. Un error comptable fa que la Bisbal consti com un dels municipis més morosos de Catalunya i d'Espanya. És un conflicte entre l'Ajuntament de la Bisbal i l'empresa Agbar, que ha fet que hi hagi alguns problemes comptables, però són problemes de xifres, i xifres exagerades, segons l'alcalde, que explica en el periòdico que realment la xifra de morositat no és tan alta, però que aquest deute, que, bueno, xifres comptabilitzades mal en un lloc on no tocaven, fan que consti com una xifra exagerada en el retard del pagament. De seguida l'Anna Salvador ens ho explicarà en detall, perquè el cas és impactant. I també us explicarem el cartell complet de l'Ítaca a Palafrugell, l'Ítaca, el festival Ítaca que es farà a Palafrugell durant les festes de primavera d'aquest any. Hi haurà Doctor Prats com a cap de cartells i també 31 Fam, Scatalà i The Penguins. I avui al supermatí repassarem l'agenda cultural lúdica i festiva del cap de setmana al Baix Empordà i també l'agenda esportiva, perquè conegueu quins són els principals partits que hi ha aquest cap de setmana a casa nostra. Són les 8:03, som la ràdio de l'Empordà. I avui al supermatí, a la redacció d'informatius de Ràdio Capital, l'Anna Salvador, l'Eugènia Güell, en Gerard Escaig, la Maria Alzina i en Sergi Villena. Bon dia a tots.
Bon dia.
Aquest estiu, evidentment, serà complicat i ens hem trobat en aquests moments que, doncs, aquesta projecció no s'ha fet, no és correcta, i aquest estiu, doncs, podrem tindre altra vegada uns problemes d'aparcament.
A nivell municipal també tenim la responsabilitat de buscar altres indrets, ja siguin més a les afores, amb tipus d'aparcament dissuasori gratuït o amb construcció d'aparcaments dintre de la zona central del municipi, doncs, que permetin suplir aquestes places que desapareixeran.
És un dels moments del primer govern i oposició d'aquest any a Ràdio Capital de l'Empordà. Són l'alcalde Lluís Puig i el cap de l'oposició, Josep Coll, que es van enfrontar ahir en un programa aquí a Ràdio Capital.
Al llarg del primer cara a cara del govern i oposició de Ràdio Capital d'aquest any, els dos polítics palamosins han tractat temes diversos, com les obres del passeig marítim, que poden deixar els ciutadans sense aparcament. També s'ha parlat del futur hospital de Palamós, del coronavirus, del port i de la policia local.
Gràcies, Gerard. I un error comptable fa que la Bisbal consti com un dels municipis més morosos.
Degut al conflicte de l'Ajuntament de la Bisbal amb l'empresa Agbar, que va començar el 2010, hi ha hagut desacords en el contracte i preu de l'aigua. Durant anys, les factures d'aigua han quedat comptabilitzades com a deute, encara que s'hagin pagat. I això és el que ha fet que es registrin xifres exagerades de retard en el pagament.
I comencen les obres de l'antic teatre de Rupià.
L'edifici, que és propietat municipal des del 2019, juntament amb l'edifici adjacent, patiran una reforma integral per adaptar-los als nous usos municipals i millorar la qualitat del teatre del municipi. Els edificis, sobretot l'adjacent al teatre, necessiten una obra completa per poder ser segurs i funcionals.
I Doctor Prats, 31 Fam, Scatalà i Deep Penguins actuaran a l'Ítaca Palafrugell per les festes de primavera. El Festival Ítaca Cultura i Acció programada a Palafrugell, 3 nits de música i festa que tindran lloc del 3 al 5 de juny dins de programació de les festes de primavera del municipi. Uns concerts organitzats per la productora Link Produccions i l'Ajuntament de Palafrugell. Per una banda, com dèiem, el 3 de maig amb Scatalà. La nit també comptarà amb l'actuació de The Penguins Band. L'endemà, el dia 4, dissabte, dia 4 de juny, Doctor Prats. I després, el dia 5 de juny, el diumenge, música urbana de 31 Fam. Són els concerts més destacats d'aquest Ítaca Palafrugell. Ja anem coneixent cada cop més artistes que actuaran en el Festival Ítaca d'aquest any, que durarà, en aquest cas, de forma més allargada, no només a l'estiu, sinó que també s'allargarà a la primavera. Per cert, que encara hi ha temps per votar al grup palafrugellenc Arjau, que és finalista als Premis Enderroc.
Opten a guanyar el premi a la millor cançó de folk 2021 per Ramiro, en la seva cançó amb el cantant de trap Lil Dami. Aquesta unió de trap i habaneres ha agradat al públic, ja que la votació popular els ha fet finalistes de la 24a edició dels Premis.
I avui també repassarem l'agenda per aquest cap de setmana, Eugènia.
Des de concerts de piano a quatre mans fins a teatre, pel·lícules i passant per tallers de carnaval. Ja veureu que no voldreu sortir de la comarca.
I en esports, aquest passat vespre, el Bisbal Bàsquet ha perdut per 63-69 contra el Mataró, precisament a la pista del Mataró. Aquest diumenge, aquest dissabte, jugaran a la pista del Club Bàsquet Andrats. Veurem si poden remuntar aquest partit perdent després de dies amb bones sensacions. I per repassar altres cites esportives del cap de setmana, pel que fa als equips del Baix Empordà, continuem parlant de futbol, perquè el Costa Brava no pot fallar més si vol continuar tenint esperances per no perdre la categoria.
Sí, el conjunt d'Òscar Álvarez rebrà aquest cap de setmana al Municipal de Palamós un Castelló, que és sisè, amb l'obligació de sumar alguna cosa si no vol descavalcar-se encara més de la salvació.
I no deixem el futbol perquè el Palamós posarà a prova el seu bon moment al camp del Parets.
El salt que va experimentar el Degà la setmana passada, en què va aconseguir 6 punts molt valuosos que el van situar a 6è de primera catalana, tindrà una revàlida important aquest diumenge al Municipal Josep Seguer de Parets del Vallès.
I ara parlem, en aquest cas, d'hoquei, perquè hem de parlar del partit de Palafrugell que va disputar aquest dimecres a la pista de Lleida i en el qual es va veure interrompuda la seva recuperació.
Malgrat que van jugar un bon partit davant d'un rival potent que, a més, jugava a casa, els jugadors entrenats per Xavier García Balda no van poder arrencar cap punt de Lleida. Aquest dissabte, els palafrugellencs disposaran d'una nova oportunitat d'esmenar aquesta derrota jugant a casa contra l'Alcoi.
Moltes gràcies, Sergi. De seguida repassem i ampliem tots aquests resultats, no, aquestes prèvies, aquestes previsions esportives. I més enllà del Baix Empordà, doncs, la veritat és que estan passant coses. Un episodi que té fascinat a tot Espanya, sobretot a Catalunya. La guerra oberta al PP, perquè el partit investiga Isabel Díaz Ayuso per corrupció i ella diu que l'han estat espiant. Tot gira al voltant d'un contracte de 2,5 milions d'euros que va adjudicar Adit a un amic del seu germà a l'inici de la pandèmia. Aquesta pugna entre Pablo Casado i Isabel Díaz Ayuso, que a més ha deixat Isabel Díaz Ayuso amb un expedient informatiu que podria fer-la fora del partit. Atenció a això. I també estudien accions legals contra ella. Enmig de la polèmica, els seguidors de la presidenta madrilenya van decidir ahir plantar-se davant la seu del partit per mostrar el seu rebuig a la direcció. I els sindicats, una trentena de mestres i representants de tots els sindicats d'ensenyament han passat la nit a la porta del despatx del conseller d'Educació, Josep González Cambray, en protesta per les darreres decisions del Departament d'Educació que els afecten de ple de cara al curs vinent. Segons el sindicat majoritari USTEC, no tenen intenció de moure's fins que Cambray no els rebi. I els ERTO per el coronavirus acabaran aquest mes i s'aplicarà la reforma laboral. El govern espanyol preveu aplicar els mecanismes de la reforma a partir del març i l'anomenat ERTO sectorial per les agències de viatge. i un jutjat de Ceuta ordena que els menors expulsats al Marroc siguin retornats a Espanya. Les sentències recullen que es van vulnerar drets fonamentals dels menors expulsats l'agost del 2021. Ara és el moment de conèixer la previsió del temps i ho fem amb l'Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Bon dia.
Arriben canvis de temps pel cap de setmana?
Sí, tindrem uns darrers dies de setmana amb canvi de temps força contrastat. Per una banda, aquest divendres l'ambient serà pràcticament primaveral, domini del temps assolellat i una temperatura màxima que fregarà els 23 graus. De fet, ahir ja es van superar els 20 graus a bona part del Baix Empordà, fins i tot superant els 22 graus a Castell d'Aro. Demà, però, tornem al temps hivernal amb l'arribada d'un front que portarà inestabilitat, deixarà un cel força ennuvolat durant dissabte i no es pot descartar algun petit ruixat de cara al vespre, tot i que sembla que serà molt poca cosa. El que sí que notarem serà el marcat descens de la temperatura i la tramuntana, que pot bufar en cops de fins a 60 km per hora. Provocarà també una mica d'alteració marítima. La setmana, però, acaba amb un diumenge que recupera l'ambient assolellat i amb tramuntana que s'encalma.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I el comentari del dia avui al Supermatí de Ràdio Capital, quan falten 4 minuts per un quart de 9 del matí, ens l'envia l'exconsellera torroellanca Dolors Bassa.
Aquesta setmana hem llegit o escoltat una notícia interessant referent al món del treball. I no em refereixo al soroll que va provocar fa uns dies l'aprovació de la reforma laboral en el Congrés. Una reforma consensuada amb els principals agents econòmics i socials de l'Estat, però sense el vistiplau dels partits que donen suport al govern en la majoria de decisions i lleis, des de la mateixa investidura als pressupostos generals. Per tant, aprovada només i gràcies a una errada humana i tecnològica d'un diputat del PP, que va votar sí en lloc del no indicat pel seu partit. Voldria fixar-nos en l'aprovació de la jornada laboral de 4 dies a Bèlgica, una jornada que ja està regulada a altres països com Austràlia, Islàndia, Nova Zelanda, i que segons alguns estudis, com per exemple el de Microsoft, conclueixen que, entre altres avantatges, augmenta la productivitat un 40% i baixa la despesa d'electricitat un 23%. Així, els treballadors i les treballadores d'aquest país poden concentrar el seu horari setmanal en 4 dies, poden fer més hores una setmana per alleugerir la següent i amb el mateix salari. Tot amb un objectiu doble. Un de general, d'arribar a la taxa d'ocupació del 80% l'any 2030 versus el 71% que tenen ara mateix. I, per altra part, que tothom se senti millor a la feina, que tingui una millor conciliació personal, familiar i laboral, fruit de les lliçons apreses en aquests darrers temps en el fet que la pandèmia ens ha portat a noves maneres de treball, el teletreball i experiències de conciliació inimaginables abans. Actualment, en el nostre entorn hi ha 8 tipus de jornada: la nocturna, la de torns, la intensiva, la reduïda, l'extraordinària, l'especial, la perllongada i la més corrent, l'ordinària de 40 hores setmanals, de la que no voldria oblidar que aquesta jornada de 8 hores ve de Catalunya i és fruit de les negociacions de la classe treballadora, que acaba ser l'any 1919 degut a la vaga general massiva de 44 dies de la canadenca, la companyia elèctrica, que va aturar el 70% de l'activitat industrial del país, el que va permetre als sindicats imposar un règim més just i productiu, una jornada de 8 hores diàries i 40 setmanals. Per nosaltres, doncs, és encara només un debat obert, entre molts d'altres, del món laboral i social. Si al segle XX vam ser pioners, ara hauríem de poder copiar amb la màxima celeritat les bones pràctiques d'altres països, no?
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I avui la cançó del dia al Supermatí és del grup empordanès de Speed, que acaba de presentar Hi ha qui creu, el primer avançament d'un nou disc que estan preparant, i a més el grup del Torroella Montgrí l'ha convertit al costat d'Adrià Sales, de la Pegatina, que s'ha sumat a la festa. La banda té confirmada una actuació el proper 16 d'abril dins la programació del Festival Ira, que no us els perdeu. I veure com un dia és capaç de tot i ve seguit de l'altre que el fa sentir ben sol. I és que hi ha qui creu que tot el que passa és per una raó. És més fàcil veure en els altres la culpa de tot. Hi ha qui creu que tot el que passa és per una raó. És més fàcil veure en els altres la culpa de tot. És que espanta quan no hi ha guia i la por fa fer camí. No trobo valentia quan arribarà a sortir. Cansa el que diu, somia com a forma de seguir. Accepta que algun dia no es té per què complir. He vist un arbre enmig del mar on poder agafar-me. He vist un arbre enmig del mar. Hi ha qui creu que tot el que passa
de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Torna la garoinada a Palafrugell.
11 restaurants us han preparat un menú especial de cuina empordanesa. Combineu-lo amb nits d'hotel, excursions en vaixell, rutes de senderisme, tas de vi, visites culturals...
Informeu-vos-en al 972-300-228 o a garoinada.cat.
Les garoines, els restaurants de la garoinada. Fins al 27 de març a Palafrugell.
Els divendres, d'11 a 12 de la nit, a Ràdio Capital, són perquè no paris de ballar.
La teva dosi setmanal de salsa i bachata, pensada perquè comencis el cap de setmana amb tot el ritme.
No
paris de ballar.
Les últimes novetats, la música que mou el món. Cada divendres, d'11 a 12 de la nit, amb en Martí Seguer.
Teniu monedes d'or, de plata o de col·lecció? Soler i Llach som una casa de subhastes especialitzada en monedes, segells, cartells i llibres importants. Si voleu taxar algun objecte, no dubteu a visitar la nostra web soleillach.com o bé truqueu-nos al 93 201 87 33.
I 20 minuts, som al Supermatí de Ràdio Capital. Ens ha creat molt l'atenció una iniciativa que ha començat els últims dies a la Bisbal. Es diu el racó favorit de la Bisbal i s'anima a votar a tots els ciutadans del municipi entre 18 espais que podrien ser els candidats al racó favorit de la Bisbal. Per exemple, el Passeig Marí Monespré, el Teatre Mundial, les Escoles Velles, la Torre Maria, la Biblioteca Lluïsa Duran, el Castell d'Empordà. Hi ha 18 propostes. A tot plegat és una iniciativa del Consell d'Infants Municipal de la Bisbal i de fet és idea d'una persona en concreta, que és l'Arnau Solés, que és alumne de primer d'ESO de l'Escola Cor de Maria de la Bisbal. Arnau, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Prou bé.
Prou bé. Escolta, el racó favorit de la Bisbal, com se't va acudir la idea?
Doncs jo no sabia ben bé què fer en aquell dia, perquè idees no és el meu, i em van explicar que un cop va triar, més d'un cop es tria la persona preferida de la Bisbal o més bonica de la Bisbal. Jo vaig dir que una cosa semblant que també podria ser interessant seria votar el millor lloc de la Bisbal.
Per no ser el teu, les idees, aquesta idea et va estar prou bé, diguem-ne. Clar.
Gràcies.
Explica'm, on ho vas proposar, si no m'equivoco, en el Consell d'Infants del municipi? Explica'm, què és aquest Consell?
El Consell d'Infants és un espai participatiu on els nens i les nenes de classes de 6è, de totes les escoles de la Bisbal, poden participar siguent també regidors o regidores. En el meu cas, a mi em va tocar ser el regidor de Transparència i Participació Ciutadana.
Mm-hmm. Llavors vas fer la proposta aquí, es va acceptar de seguida i ara s'ha posat en marxa, no?
Sí.
Molt bé. Clar, això, recordem, mira, diré, no sé, et saps les 18 propostes, si no les dic jo, eh? Hi ha el Passeig Marí Monespré, hi ha el Teatre Mundial, hi ha el Parc 8 de Març, les Escoles Velles, el carrer Mare de la Montserrat, l'entrada al nucli antic des del Pont Vell, de Torre Maria, l'Skate Park, la plaça Benet Mercader, l'espai 1700 Jove, la biblioteca Lluïsa Duran, el Castell d'Empordà, l'ermita de la Mare de Déu del Remei, Sant Pol, la plaça Major, el camp municipal de futbol, el carrer del Call, el Terracota i el Rocòdrom. Són els 18 llocs on la gent pot votar a través de la plataforma de participació ciutadana per internet. Tothom nascut abans de l'any 2011 o abans, per tant això entenc que són tothom de més de 10 anys, no? No sé, explica'm per què anima la gent una mica a votar i a participar.
Doncs jo crec que per anar en el mòbil simplement o a l'ordinador a votar un lloc i així poder fer que aquell lloc tingui la placa del lloc més bonic de la Bisbal i així saber que la majoria de la gent li agrada aquell lloc, podria també ajudar a que si algú ve aquí de viatge o per aquí prop sàpiga on ha d'anar principalment.
Clar, sí, no havia pensat així. Tu tens algun favorit de tots aquests candidats?
Jo, sincerament, he votat el Passeig, perquè, sobretot quan hi ha festes allà, és molt i molt bonic.
Clar, sí. Jo estava entre el Passeig, estic entre el Passeig i l'entrada des del... És que Castell d'Empordà m'agrada molt, eh? Bueno, no ho sé, ja ho pensaré, ja votaré. Hauré de fer allò, jornada de reflexió, com a les eleccions. Escolta'm, i tu per què com és que formaves part d'aquest Consell d'Infants? Com és que vas decidir entrar-hi?
Doncs jo era no gaire petit, la veritat. Fa un parell d'anys la meva germana parlava molt que ella hi havia anat i que li va agradar molt. i que quan jo hi anés a l'escola fem votacions per decidir quins tres nens hi van. I jo m'hi vaig presentar, no eren molts els que ens hi van presentar, i em van votar.
Ah, bo, o sigui, vau fer unes eleccions dins l'escola.
Sí.
I què vol dir formar part d'aquest consell? Què és el que has de fer?
Doncs, un cop t'han votat, simplement vas en un grup, en un lloc de l'Ajuntament, on allà t'expliquen coses i tu també pots donar propostes, demanar preguntes...
Uh-huh. Fer idees per millorar la vida i dels joves de la Bisbal, no?
Sí. Uh-huh. Bueno, i també a l'altra gent.
I d'altra gent. Ah, val, d'acord. Molt bé, sí, bueno, important. Jo pensava ara només en els nens, però clar, sí. Entenc que això és un consell que fa propostes per molts àmbits molt diversos.
Sí.
Clar, deies que això vas participar-hi després d'unes eleccions. Tu et vols dedicar a la política o què?
No principalment, sincerament, ja que aquestes coses sempre m'han posat no molt nerviós, però no m'ha agradat especialment.
No, eh?
Sobretot, principalment, la política realment important.
Bueno, què és la política realment important? Perquè això, aquesta política de millorar la vida a poc a poc de la gent, també és important, eh?
Sí, però jo em refereixo a la política on afecta a molta gent.
Ja, i això no ja en tens prou, no?
No és el meu.
Bueno, llavors què vols fer? Que, si no és política, perquè aviam, has guanyat unes eleccions, apuntaries bé en política.
Bueno, unes eleccions de classe no tenen gaire a veure.
Ah, bueno, d'acord, no sé si tu ho dius. Doncs no sé, això, aquesta és la proposta que fan des del Consell d'Infants de la Bisbal i que, en aquest cas, doncs va impulsar l'Arnau Solés, alumne de primer d'ESO de l'Escola Cor de Maria de la Bisbal, amb qui hem parlat avui al Supermatí. Felicitats per la proposta i felicitats per la capacitat de parlar, perquè jo, quan em van dir que era un alumne de primer d'ESO, vaig dir, ui, aviam si no s'explicarà gaire bé. I no. Arnau Solés, si no vol ser polític, almenys apunta a saber parlar en públic molt bé. Gràcies, Arnau.
A tu.
Que vagi
Adeu.
Molt bé.
Adéu.
8:27, seguim explicant notícies aquí al Supermatí. Hem de començar parlant del govern i oposició, el programa informatiu que vam començar, el debat que va arrencar ahir aquí a Ràdio Capital, una sèrie de debats que Ràdio Capital ha recuperat amb el seu programa més polític, amb Palamós com a primer candidat, o primer convidat en aquest cas. La reforma del passeig marítim de Palamós ha estat un dels punts clau d'aquest govern i oposició. Els dos polítics, l'alcalde per Esquerra Republicana, Lluís Puig, i el socialista Josep Coll, al cap de l'oposició, van analitzar l'actualitat municipal en els micròfons de Ràdio Capital de l'Empordà. Gerard.
Un dels principals temes és la reforma del passeig marítim, que provocarà diversos problemes d'aparcament. Mentre que el cap de l'oposició, Josep Coll, demana que l'aparcament s'hagi previst i es compri, l'alcalde d'Esquerra Republicana, Lluís Puig, diu que s'estan buscant solucions.
Aquest estiu, evidentment, serà complicat i ens hem trobat en aquests moments que, doncs, aquesta projecció no s'ha fet, no és correcta, i aquest estiu doncs podem tindre altra vegada uns problemes d'aparcament.
A nivell municipal també tenim la responsabilitat de buscar altres indrets, ja siguin més a les afores, amb tipus d'aparcament dissuasori gratuït o amb construcció d'aparcaments dintre de la zona central del municipi, doncs que permetin suplir aquestes places que desapareixeran.
Mentre d'altra banda el passeig marítim segueix en procés per poder-se remodelar. Ara ja s'ha acabat el termini de votació ciutadana, però la Generalitat encara no s'ha pronunciat sobre el seu posicionament. Josep Coll, a Ràdio Capital.
Doncs la Generalitat encara no s'ha pronunciat i el que ens fa por en aquest sentit és que la consulta sigui la població, que el poble, la gent decideixi quin model de Palamós en quant a nivell de passeig vol. No hem d'oblidar que crec que ens hi juguem molt i preocupats amb el sentit doncs, que la Generalitat en Catalunya encara tingui paralitzat el que és el pla director, amb el sentit de què farà la seva zona.
Un dels altres temes del govern i oposició que no deixen d'estar relacionats amb el passeig marítim és el port de Palamós. Els dos polítics han reiterat diverses vegades la voluntat de que sigui un port d'entrada a Schengen. Lluís Puig assegura que no han llançat la tovallola.
Deu haver-hi algun problema que no sabem, perquè nosaltres no tirem la tovallola, nosaltres seguim insistint, nosaltres pensem que no és una bogeria demanar que el port de Palamós esdevingui un port Schengen, que això permetria doncs, que persones de fora de la Unió Europea entressin a la Unió Europea a través del nostre port.
Mentre que Coll li retreu que, com a Esquerra, no hagin fet peticions del Partit Socialista Espanyol abans d'aprovar els pressupostos generals de l'Estat.
Al nivell de pressupostos de l'Estat, aquest any el PSOE ha necessitat el recolzament d'Esquerra Republicana i molts aspectes doncs, de les poblacions al voltant doncs, han fet recibir les seves peticions doncs, per intentar doncs, que aquests pressupostos veguessin reflectats. Es comenten i ens diuen doncs, que Palamós no ha fet cap tipus de petició.
Sorprèn, no?, que ja ho comentàvem ahir, que sigui... escolta, jo és que no he provat això, que crec que és necessari, perquè no m'heu demanat, no? Bé, és igual. El programa Govern i Oposició ha donat molt de sí, però també hi ha hagut moments de discrepàncies i d'acords.
Així és. Parlem de l'Hospital de Palamós. Ha quedat petit i s'ha pogut veure durant la pandèmia de la Covid. Ara, els polítics es mostren favorables a canviar-ne l'indret, però que es mantingui l'hospital al municipi. Així ho deia Lluís Puig al Govern i Oposició.
Que ara toca doncs, és buscar un nou emplaçament dintre el municipi de Palamós per poder construir un hospital nou, un hospital més gran, més ben comunitat i que, per tant, pugui prestar millors serveis a tota la població del Baix Empordà.
Una postura compartida per l'oposició palamosina, tot i que reconeixen que no diu enlloc que l'hospital sigui de Palamós.
Però ens té una mica inquiets, no?, pensant encara el que és la Generalitat de Catalunya. Doncs no hi ha cap informe doncs, que vincula directament l'Hospital de Comarcal, que és un hospital comarcal de Palamós. I en aquest sentit, del tot necessari el canvi d'ubicació de l'hospital, però una mica inquiets i l'expectativa, aviam, que esdevé el futur en aquest sentit.
El programa sencer en format vídeo i àudio està disponible al web de Ràdio Capital de l'Empordà. Amb aquest s'obre el primer govern i oposició de la temporada amb l'objectiu que cada mes els alcaldes i alcaldesses i els regidors de l'oposició es vegin cara a cara als micròfons de Ràdio Capital. I atenció a aquest cas que explicava el periòdico. Des de fa anys, la Bisbal d'Empordà apareix a la llista dels 9 municipis d'Espanya que tarden més en pagar les factures als seus proveïdors. Figura com un dels municipis més morosos a l'estadística de Período Medio de Pago de Proveedores del Ministeri d'Hisenda. Per què tot això? Què ha passat, Anna Salvador?
Això es deu a un mal ajustament comptable a Macpar, segons ha explicat l'alcalde del municipi, Enric Marquès, al Periódico. En declaracions al diari barceloní, Marquès ha explicat que, degut al conflicte amb l'empresa, que va començar el 2010, hi ha hagut desacords amb el contracte i preu de l'aigua. Durant anys, les factures d'aigua han quedat comptabilitzades com a deute, encara que s'hagin pagat, i això és el que ha fet que registrin xifres exagerades de retard en el pagament. Mentre l'alcalde assegura que es paguen les factures entre 15 i 30 dies després de la seva entrada, a l'estadística hi consta una mitjana de més de 1.200 dies de retard, amb dades del mes de setembre. Això fa que l'estadística la Bisbal tingui un deute pendent de més de 4,3 milions d'euros. L'Ajuntament ha actuat per canviar aquesta situació. Tal com explica el periòdico, l'Ajuntament va entrar al pagament de les factures al sistema i aquesta hauria de ser la solució de l'error comptable.
I anem de la Bisbal cap a Rupià. Perquè han començat les obres de l'antic teatre de Rupià. Des del 2019, aquest edifici emblemàtic és propietat municipal. La intenció és fer una reforma integral per adaptar-los als nous usos municipals i millorar la qualitat del teatre. Els edificis, sobretot l'adjacent al teatre, necessiten una obra completa per poder ser segurs i funcionals.
L'alcalde del municipi, Daniel Serrano Torró, afirma que l'antic cafè teatre de Rupià és un edifici amb molta història. La intenció és que la reforma serveixi per convertir ambdós edificis en una mena de centre social, perquè a part d'acollir el teatre, s'hi puguin dur a terme diverses activitats socials amb les diferents entitats municipals.
Tot això tindrà doncs, una transformació. Passarem de ser un lloc d'assaig per diferents entitats del municipi, passarà a ser ja més un centre social.
Aquestes obres ajudaran a concentrar les activitats socials i municipals en un sol edifici. Fins ara, des de l'Ajuntament, només tenien un bar municipal, que era on es reunia la gent. La decisió de comprar l'edifici es va prendre el 2019, ja que era un edifici privat. Fins llavors, l'Ajuntament el llogava per assajos i per donar-li altres usos municipals. La zona que es veurà menys afectada és la zona del teatre, que ja s'utilitzava. Però l'edifici del costat, que era un antic cafè, és la zona que necessita més reformes. L'alcalde del municipi espera que les obres de l'edifici s'acabin entre el març o l'abril del 2023. Llavors, faltaria preveure l'equipació necessària pel teatre.
Vuit i 35 minuts, el Festival Ítaca Cultura i Acció programarà per a Palafrugell 3 nits de música i festa que tindran lloc del 3 al 5 de juny. I serà Doctor Prats com a cap de cartell. Ítaca Palafrugell es posarà en marxa el dia 3 de juny amb una nit de ritmes jamaicans i ska, en aquest cas amb Scatalà com a cap de cartell, en l'únic concert programat aquest estiu a les comarques de Girona. Amb motiu del seu 35è aniversari, la mítica banda torna als escenaris per oferir un concert on repassarà tots els seus clàssics. Serà una oportunitat única per tornar a gaudir d'aquests pioners de l'escena musical catalana o per descobrir una formació que ha estat referència per moltes bandes del nostre país. La nit també comptarà amb l'actuació de The Penguin Bands, 10 músics sobre l'escenari, un peu a Jamaica, l'altre a Gran Bretanya. La banda presenta 2 nous treballs, 4 notes de mort i també l'altra composició que es diu Jamaican Sessions. I la nit la completarà la banda gironina Cumbarra. El 4 de juny, això que escoltem, Doctor Prats. El festival acollirà l'estrena a les comarques de Girona del nou disc de Doctor Prats. Durant la pandèmia, la banda ha estat coent a foc lent el que serà el seu quart treball discogràfic, on el grup de Terrassa posa total èmfasi en tots els canvis viscuts els darrers anys amb nova música i experimentant amb la creació de noves fusions d'estils marca de la casa. I la millor música urbana de casa nostra tindrà un especial protagonisme en aquesta nit de música i festa. 31 FM, el major exponent de la música urbana entre la gent jove a Catalunya, pujarà a l'escenari de l'Ítaca Palafrugell. Kid P, Cooly Kai, Lil Didi, Joey C, AAA i Van Damme són els 6 membres d'aquesta família que ha sabut apropar-se a un públic jove i amant del trap, el dancehall, el funky i l'R&B. La jove gironina, sota el pseudònim Tram, la Marta Romeu, completarà la nit de concerts. En només 20 anys, la jove creadora destaca per la seva energia, polivalència local i capacitat d'adaptació. Es mou amb naturalitat per diversos estils com el hip-hop, l'R&B, el dancehall i el reggae. Cap de setmana de concerts de l'Ítaca Palafrugell que es tancarà el dia 5 de juny amb l'actuació de l'Orquestra Maribel. Serà un final de festa amb un espectacle de més de 2 hores protagonitzat per un dels grups de versions més populars i estimats de casa nostra. Per cert, repassem els noms de l'Ítaca, tots els noms que coneixem fins ara de l'Ítaca, perquè en són molts. Tenim Xiula el 17 d'abril a l'Escala, Goran Bregovic el 12 de maig a l'Auditori de Girona, Maria Arnal i Marcel Bagés el 28 de maig a l'Espai Ter de Torroella. I també tenim la majoria dels grups que actuaran a l'Ítaca Sant Joan els dies 23, 24 i 25 de juny. Són Oques Grasses, Zo, Rigoberta Bandini, Anna Tijú, Su, Roba Estesa, Calavento, La Senyora Tomassa, The Tiets, Habla de mi en presenta, Asian Dub Foundation Sound System, Z-Tac i Serial Killer. Recordem que les entrades per a aquests concerts ja es poden comprar al web del festival, que és www.itacacultura.cat. I els qui també potser es fan un... Esperem que hi hagi algun concert conjunt aquest any d'entre Arjau i Lil Dami, que estan triomfant a tot arreu. Per què ho diem? Doncs perquè el grup de veneres de Palafrugell Arjau ja són finalistes als Premis Enderroc i encara es pot votar. Opten a guanyar el premi a millor cançó de folk de 2021 per Ramiro, la seva cançó amb el cantant de trap Lil Dami.
Aquesta unió de trap i veneres ha agradat al públic, ja que la votació popular els ha fet finalistes de la 24a edició dels Premis. A més, la història que explica la cançó també és innovadora, parla de la història d'amor entre dos soldats durant la Guerra Civil.
A Ràdio Capital vam poder parlar amb el grup durant el Dia Mundial de la Ràdio. Van estar a l'estudi de Ràdio Capital i ens van explicar què senten a l'estar nominats.
Estem molt contents, això realment ha tingut un ressò per nosaltres. I bé, i la Venera, una cosa molt positiva, que la Venera ha arribat a un públic que potser no era habitual, no? Hem arribat a gent jove, hem vist que respon molt bé, no? I realment això ens dona esperança, no?, que tindrem públic per molts anys, no? Hem anat amb el Dami a cantar diferents concerts seus i ha sigut molt enriquidor, no?, i molt esperançador alhora.
A més, Arjau també ens va cantar un fragment d'una Venera a capella.
I la brisa matutina soñando por ti, ay sí, quiéreme y serás feliz, bella niña angélica, y gozarás de otro amante, que en el mundo no hay igual, igual.
¡Molt bé!
Recupera aquesta entrevista completa a la nostra web radiocapital.cat i a través de les xarxes socials.
A vegades comptades puc dibuixar amb somriure.
I ja sabeu, si voleu, podeu votar Ramiro, aquesta manera amb Lil Dami als Premis Underrock, encara està en la votació activa, encara es pot votar. I amb Lil Dami, doncs escolta, el que farem serà repassar l'agenda cultural d'aquest cap de setmana, que tenim moltes coses aquest cap de setmana a l'agenda. De seguida també repassarem l'agenda esportiva. Ara amb l'Eugènia Güell repassem què és el més destacat d'aquest cap de setmana a l'agenda.
Ramiro, ja no penso en tu, però sempre et tinc al cap.
Ai, Ramiro, que maca que és la vida, per lo poc que dura.
A veure, Eugènia, comencem per avui. Què podem fer avui a l'Empordà?
En el marc del cicle Gaudí, la pel·lícula Les Leyes de la Frontera es projectarà a les 7 de la tarda al Casino Cultural de Begú i a les 9 del vespre al Monestir de Sant Feliu de Guíxols. La pel·lícula, basada en la novel·la homònima de Javier Cercas, explica la història de l'Ignacio, un jove de Girona que coneix dos delinqüents del barri xinès de la ciutat en un estiu del 1978.
I al Museu del Suro podeu assistir a un acte gratuït a les 8 del vespre.
Gerard Castellà presentarà l'audiovisual Àsia Central, Himàlaia i el sud-est asiàtic en bicicleta. És un viatge a cop de pedal pel continent asiàtic a la recerca de les muntanyes més altes del planeta, amb un total de 14.000 quilòmetres, 10 mesos i molts quilos d'arròs.
Anem a demà, 19 de febrer.
Si teniu ganes d'espectacle, al Teatre Mundial de la Bisbal hi podreu veure Contes del Binomi, un aplec de contes creats amb grups d'infants i adaptats per Biel Porcel a partir de les tècniques d'invenció de contes que Gianna Rodari desenvolupa en la seva obra Gramàtica de la Fantasia. Començarà a les 6 de la tarda i val 4 euros.
I continua mentre està la garoïnada per la Frugell.
La campanya gastronòmica que té les garoïnes com a plat principal té molts menús especials a restaurants de Palafrugell, Llafranc i Calella.
Anem ja a diumenge 20 de febrer, si voleu fer activitats amb canalla.
A les 11:30 podeu anar al Museu del Suro perquè hi fan un taller per fer una màscara de carnestoltes utilitzant paper de suro en combinació amb altres materials reciclats o arandeles. Si hi aneu disfressats, serà gratuït. Cal fer reserva prèvia, això sí, al telèfon 972-613-104.
I a les 12, diumenge, al pati de Can Genís, de Palafrugell,
podreu sentir la guitarra de Beshken Glaviani i la veu de Marc Serra interpretant a cantautors com Serrat, Llach, Silvio, Raimon Sabina o Aute. És un acte gratuït. I d'altra banda, si aneu a Palamós, comença el carnaval. Podreu anar al vermut dels Pirats, al Passeig del Mar, a les 12 del migdia, però això sí, serà la setmana que ve, quan hi haurà els actes principals.
Cert, que Palamós és dels pocs municipis d'aquí de casa nostra que manté el carnaval per les dates que toquen. I si teniu ganes de música.
A Sant Feliu de Guíxols, de 6 de la tarda a 11:45, serà el diumenge de ball en hits a la sala Las Vegas. El DJ Toni i el DJ Pere no deixaran seure ningú a la cadira. El preu és de 10 euros. I si teniu més ganes de música, però d'un altre tipus, podeu anar al concert per piano a quatre mans, que és el duo Sánchez i Fortuny al Teatre Mundial de la Bisbal a les 7 de la tarda. És gratuït per menors de 18 anys i, si no, val 10 euros.
Comencem ara la prèvia, el repàs als esports d'aquest cap de setmana. Per començar, heu de saber que dissabte juga el Bisbal Bàsquet a la pista del Club de Bàsquet Andratx i ho fa després de perdre per 63-69 contra el Mataró aquest passat vespre. Mal partit del... Bé, mal partit no, el problema és això. No ha estat mal partit, però el problema és que no ha estat encertada de cara a Cistella, però que trenca una mica la ratxa positiva dels últims dies. I per repassar la resta de cites esportives, comencem parlant de futbol, perquè el Costa Brava no pot fallar més si vol continuar tenint esperances de no perdre la categoria. El conjunt d'Òscar Álvarez rebrà aquest cap de setmana un Castelló que és sisè, amb l'obligació de sumar alguna cosa si no vol descavalcar-se completament encara més de la salvació.
La difícil situació dels blau i vermells, penúltims amb només 18 punts, fa que a partir d'ara tots els partits siguin finals. Diumenge el municipal de Palamós no es pot fallar i així ho entén el club gironí, que ha iniciat una campanya a través de les xarxes socials per destacar la importància d'aquest partit i animar els seus aficionats a donar suport al seu equip des de la grada.
I no deixem el futbol perquè el Palamós posarà a prova el seu bon moment al camp del Parets. El salt que va experimentar el Degà la setmana passada i en què va aconseguir 6 punts molt valuosos el van portar a ser 6è en primera catalana i tindrà una revàlida important aquest diumenge al municipal Josep Seguer de Parets del Vallès.
Els locals es troben un punt per sota dels palamosins i, sens dubte, seran un adversari complicat per als de Mario Fernández. El Palamós, amb 25 punts, es troba a 8 de l'Escala i la Muntanyesa, que comanden la classificació amb autoritat.
Esperem, per tant, bones notícies en aquest àmbit i ara parlem d'hoquei, en aquest cas. En hoquei patins, us hem de parlar primer del partit del Palafrugell, que va disputar aquest dimecres a la pista de Lleida i en el qual va veure interrompuda la seva recuperació, malgrat que van jugar un bon partit davant d'un rival potent que a més jugava a casa. Els jugadors entrenats per Xavier García Balda no van poder arrencar cap punt de Lleida. Aquest dissabte els palafrugellencs disposaran d'una nova oportunitat d'esmenar aquesta derrota jugant a casa contra l'Alcoi. Sergi.
Sí, comencem parlant de la derrota davant dels lleidatans. Un gol d'Uri Vives per part local va ser suficient per desnivellar el marcador i establir l'1-0 que seria definitiu. El partit va ser bastant igualat i els palafrugellencs també van disposar d'ocasions per haver aconseguit almenys un gol, però els va mancar encert. Aquesta derrota, sumada a la victòria del Garatge Plana Girona diumenge passat a la pista del Manlleu, fa baixar el corredor Mató de nou a la penúltima plaça de l'Hockey Lliga i, per tant, a zona de descens directe.
Això pel que fa aquest últim dissabte, però, clar, cal tenir en compte això, que ara tornen a jugar i que, com dèiem, hi ha nova oportunitat per refer-se d'haver perdut contra el Lleida.
Els baixempordanesos rebran aquest dissabte l'Alcoi amb poc temps per reflexionar sobre la derrota per la mínima de dimecres a la pista del Lleida. Els de García Balda volen confirmar que la seva reacció de les últimes setmanes va de debò i que el partit perdut a Lleida va ser només una petita ensopegada. L'avantatge del factor pista pot ser decisiu i s'espera una gran assistència al pavelló municipal de Palafrugell. Amb 12 punts i penúltims a l'Hockey Lliga, els palafrugellencs necessiten la victòria per refermar la necessària recuperació que els porti a escalar posicions de manera imminent.
Gràcies, Sergi Villena. Nosaltres ara de seguida tornem amb una nova edició de l'Empordà imprescindible amb la Sandra Bisba.
Un territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio. Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de
sis delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista.
Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista. Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà. Un territori. Una música. Una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio.
11 minuts i les 9. Sandra Bisba, bon dia.
Bon dia, Dani. Què tal? Com esteu tots?
Molt bé, molt bé. I tu?
Bé, molt bé, molt bé. Un nou divendres.
Sí, un nou divendres en què, com cada divendres, a l'Empordà Imprescindible, amb la Sandra Bisba, repassem llocs, històries, llegendes, coses per fer aquest cap de setmana. Ens fa propostes per conèixer una mica més el nostre territori. I quan em vas passar ahir el tema, vaig dir, com? I després, llegint-ho, dic, sí, sí, sí que hi ha contingut aquí. Avui parlem dels grafitis de Palafrugell.
Exacte, exacte. Sí, sí, la veritat és que cada cop n'hi ha més. De fet, tenim molts artistes joves aquí a Palafrugell que estan despuntant, molta dona, dones il·lustradores que pinten superbé i que han estat doncs, repartint murals per tot el poble, bueno, amb els flors i violes... per diferents motius, principalment Flors i Violes ha sigut un d'aquests que, diguéssim, engrescadors a fer doncs, aquest art de carrer i la veritat és que cada cop n'hi ha més i val per una ruta, val per una ruta. Jo m'estic pensant aquí fer un post al meu blog proposant una ruta dels grafitis de Palafrugell.
Clar, no? Art urbà, no? Que, clar, grafitis i art urbà són el mateix, però no... Art urbà et porta a Londres, et porta a ciutats europees, no? I grafitis, clar, no és el mateix, és el mateix concepte, però no la gent no ho assumeix, però al final són grafitis i també
sí,
és art.
Sí, tens raó.
Ai,
s'ha tallat. Ai. No, dic que s'havia tallat.
No, dic que és art i que més que fan bonica la ciutat si són grafitis ben fets i ben pensats.
Exacte, exacte. No, sí, la veritat és que anem a veure una mica aquestes obres d'art, perquè és que són autèntiques obres d'art fetes per aquests artistes que, mira, una d'elles sí que és feta per un autèntic grafiter, diguéssim, no sé exacte si existeix aquesta paraula.
Sí, no?
Te sona el grafiti aquest que va ser molt famós a Barcelona en els anys finals dels 80, principis dels 90, que era el Xupet Negre?
No.
Que apareixia per tot arreu.
Ah, sí.
Un Xupet Negre, sí, 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 segur, sí, 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 segur que el teniu en ment. Doncs aquest ha esdevingut, un fenomen, no? Va ser el Xupet Negre va ser una icona de la ciutat de Barcelona, uh-huh. un tio que ha acabat treballant per Nike, per Clipper, per moltes marques.
Carai.
Que en comptes de signar doncs, la seva signatura era el seu logo, era el logo art que en diuen, uh-huh. Vale? I tenim un grafiti, una pintada d'ell aquí a Palafrugell bastant recent, que és en l'aparcament del mercat.
Val.
Que hi surt aquella imatge enorme que surt Josep Pla, l'església Palafrugell i la torre de Can Màrio.
Val, sí.
Doncs aquest està fet per aquest tio, no? Que, els encàrrecs... són encàrrecs ja de talla, eh? O sigui que realment aquest tio ja guanya calés i va començar així, treballant al carrer i anar deixant el seu logo per tot arreu.
Mm-hmm. Molt bé. Sí, ja em sona molt i és preciós, també. Què més? Què més tenim?
Esclar, jo al principi us volia proposar d'anar per el que és el casc antic de Palafrugell, perquè és un casc que realment passa bastant desapercebut. La gent no hi sol entrar-hi, no s'hi sol moure. Val? Sempre vas fent la volta per la muralla, és una zona doncs, que hi ha més vida, que hi ha les botigues, i el centre, que ben bé el que és el casc antic,
sí.
Està com molt, molt abandonat. I en l'interior s'hi amaguen doncs, una colla de pintades, de murals fantàstics, que a més, ara com que hi ha les obres del mercat, obliga una mica la gent a entrar-hi, no? I segurament ara gent ha començat a descobrir aquestes pintures, aquests murals que us els recomano moltíssims. A més, són molt, molt divertits.
Sí.
No sé si te'n recordes algun. És sí, principalment al sí. carrer de la Llada. El carrer de la Llada és el central, el llarg. Uh-huh. Val? En allà doncs, tenim, per exemple, un mural de la Montserrat Abril. Fantàstic, la Montserrat Abril dibuixa superbé i va fer per un Flors i Viol, precisament aquest any la Montserrat Abril, Montse Català, ha fet el cartell de la Garoinada.
Val, sí, sí.
Doncs ella va fer el de menjar-s'ho amb patates. A més, m'agrada molt els títols que hi posen perquè juguen una mica amb aquestes expressions. Menjar-s'ho amb patates, no? I aquí és una... La gent, quan passa per allà, veu doncs, una parella, no?, que doncs, l'home intenta fer menjar a la dona, no? Li posa una forquilla a la cara, no?, amb el menjar, ho vam dir, menja, no? Mm-hmm. I allò és una crítica, és molt interessant veure les lectures que hi ha al darrere, una crítica a l'especulació immobiliària. I segurament que per molta gent, doncs, bueno, li passa... ni s'ho pensa, no?, que pugui anar per aquí la cosa. Uh-huh. I aquí és la crítica de que ens hem de menjar amb patates aquesta contínua destrucció del paisatge, no?, de que s'està construint amb desmesura, bueno, una mica una crítica a l'especulació.
En aquest carrer també hi ha unes pintades d'un artista que també les va fer en un Flors i Violes, em sembla que el 2017, perquè vaig anar-la a entrevistar allà al mateix lloc, que també té una pintada a la perruqueria Pons, que està ja allà davant
sí.
del... Com, és que ara no recordo
sí,
el seu
sí,
nom.
Sí. La Bruna Valls.
Ah, això, la Bruna Valls. M'encanta.
La Bruna molt. Valls en té també uns quants repartits pel poble, també de Palafrugell. Aquí hi ha Gat Amagat, que és aquell bus groc. Sí. Que és la característica de la Bruna és que normalment tots els personatges porten caps d'animal.
Sí.
Val? I és divertidíssim. I la Bruna aquí té el de... Aquí hi ha el Gat Amagat, que és aquest bus ple d'animals, però com si fossin persones, vull dir que en posicions de persona. Llavors hi ha la Aunque la mona se vista de seda, mona se queda, que també és preciós, és un mural molt fi, molt, molt bonic. I llavors el de Muts a la Gàbia, que és una... també una crítica, una crida a la llibertat dels presos polítics, no? Mm. Que també aprofita, que és el xulo, no?, de també l'art urbà, que aprofiten una mica el que tenen, no? I aquí això era una porta, una porta de ferro, no?, que sembla com les barres d'una presó, i a dins hi dibuixa doncs, aquest ocell, no?, Muts i a la Gàbia. Mm-hmm. Està molt bé. La Bruna Valls també... també va col·laborar en el de la biblioteca de Palafrugell.
Sí.
És que no paren, el que dius tu, carrer nou, val? Dic que n'hi ha molts. I després n'hi ha un altre, també en aquí al carrer de la Llada, de la palomosina Marta Bellveí,
val.
Que apareix és una dona cubana. No sé si te'n recordes.
Ai,
que
sí.
També va
sí.
Amb un puro a la boca.
Sí, 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 sí.
Aquesta també és una il·lustradora i dissenyadora gràfica, és que pinta moltes cares, moltes dones principalment, també homes, però principalment dones, i de moltes races diferents. És xulo també entrar en els seus Instagrams perquè veus una mica doncs, tot el que fan, són dones superactives. Uh-huh. i que realment doncs, tenen molt a dir. Uh-huh. No? Quasi bé sense explicar el què, ja entens per on va la cosa, no? Uh-huh. Dic que sempre tracten es nota que tracten molts temes socials, que els hi preocupen i en deixen constància amb aquestes pintures.
Després també hi ha la pintada de Josep Pla, que es va fer, serà que és aquestes festes de primavera, o el Flors i Violes, no recordo, davant del Font de l'Estrella, també, no?
Allà. El Font de l'Estrella, sí. Aquesta també, sí, aquesta agafa tot el mur, sí. aquella paret que realment doncs, era molt lletja i han fet aquest gran mural, que també està molt bé, amb un escrit d'en Pla, bueno, en Pla, mira, doncs va ocupant espais. Fundació Pla també ha fet alguns murals, allò, la sopa de lletres, amb diferents punts del poble. Vull dir que realment ara tenim per fer una ruta.
El de vegades penso en Palafrugell, també.
De pintures murals i grafitis impressionant, el poble. Vull dir que val molt la pena.
Molt bé.
També, doncs, per exemple, l'Anna Grimal.
Sí.
Té la Casa dels Pantalones, la Casa dels Pantalons, al carrer Major, també el que és la zona del casc antic, que també va pintar la façana de la botiga de la Casa dels Pantalons. També va a la façana aquella brutal del carrer Cavallers de la botiga Rosenfant.
Sí, ara també.